acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir, y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel.
Carlos Puebla y
el comandante mandó a parar.
Y Pau Llong. Carlos Puebla i Pau Llong. Bon dia, Pau.
Bon dia, què tal?
L'historiador Joan Beculla prenent notes pensant, mira, algun dia havia d'arribar que jo estigués en una tertúlia després de la mort de Fidel. Doncs sí, ha arribat aquest dia.
Últimament em passa una mica d'estar en tertúlia i que hi hagi morts sorolloses, però
sí,
no cal afegir
les morts. Sí, és això, és el que té. Molt oportú també tenir en Miquel Puig aquí. Com estàs?
Bon dia.
Montserrat Nebrera, què tal?
Què tal?
I Gemma
bon dia.
Passar.
Bon dia.
No ho sé, per on voleu començar? Perquè, francament, hem estat parlant amb Jaume Roures, que va conèixer bé Fidel Castro i va tenir relació amb ell des del 70 fins ara, pràcticament, gràcies a Comandante, a aquesta pel·lícula, i ha explicat una cosa que a mi em sembla molt significativa del que li passa al règim de Fidel Castro. Van fer Comandante, aquesta pel·lícula, amb Oliver Stone, HBO havia comprat els drets, va cridar Oliver Stone i va dir: no emetrem aquesta pel·lícula. I Oliver Stone va fer una segona versió que es deia Looking for Fidel. I, per tant, Comandante va quedar intacta, però Looking for Fidel és la pel·lícula que els Estats Units eren capaços de suportar sobre Fidel Castro, no? Per tant, tota la pressió dels Estats Units sobre la Cuba de Fidel la va fer com era, en realitat, aquesta reflexió. Em sembla que la feia Eduardo Galeano en
sí,
un escrit.
Sí, que la revolució cubana no l'han deixat ser, no? Deia, més o menys. Bueno, no sé per on voleu que comencem.
Per on vulgueu.
Bueno, jo crec que és evident que se n'ha anat una persona enorme, que ha liderat un projecte durant molts d'anys, que, com s'ha dit aquests dies, doncs, té molts matisos, i espero que tinguem temps d'abordar-los constructivament durant aquesta estona. Però que per molta gent, especialment per la gent més vulnerable del món, ha sigut un referent. No es pot entendre el procés de descolonització del segle passat sense la figura de Fidel Castro i sense l'internacionalisme cubà. I bueno, durant aquesta estona intentaré també posar algunes dades objectives sobre la taula que són incontrovertibles i que intenten matisar, doncs, aquesta mena de remor que moltíssimes vegades sentim al voltant del règim de Cuba, que tenen a veure amb una democràcia social i econòmica molt avançada i amb algunes limitacions o coses a millorar en termes de la construcció, si voleu, d'una democràcia amb garanties en tots els àmbits.
Deia Jaume Roures que sempre posem l'accent sobre la repressió ideològica i no sobre les qüestions
jo no m'he preparat aquí una conferència, ja ho adverteixo d'entrada, però...
Ho constato perquè el full no ho
acredita. El full està en blanc, diguéssim, no gairebé. No, però el que vull dir és que no, que ningú esperi de mi una anàlisi sistemàtica des de la meva perspectiva. La cosa més general que se m'ha hagut de dir és un dilema vell, el dilema entre igualtat i llibertat, així, no? Bé, d'alguna manera, la Revolució Cubana va apostar per la igualtat, una igualtat relativa, una igualtat imperfecta, una igualtat a la baixa, però no sé, és a dir, per assegurar tothom, o a la majoria, a la gran majoria, doncs això, sanitat,
escola,
educació...
Escola i salut.
Això mateix.
I sostre.
I va sacrificar, va considerar que això, la defensa d'això, era incompatible amb les llibertats, amb la celebració d'eleccions lliures, amb el pluripartidisme, amb la premsa lliure, encara que aquests dies, naturalment, en les cròniques es recordava, diguem-ne que a Cuba hi ha dos diaris, no? Que són Granma i Juventud Rebelde, que són diferents en quant a la capçalera, però no en quant al contingut, no? Per tant, absolut monopoli informatiu. El tema aquest que s'ha apuntat de la pressió dels Estats Units. Aviam, jo crec que la pressió dels Estats Units, derivada de la posició geogràfica de Cuba, va ser a la vegada la cara i la creu de la Revolució Cubana. És a dir, per un costat, és evident que va constituir un factor que, en part, pot justificar, almenys en el discurs del règim, doncs la manca de llibertats, perquè, hòstia, perquè ens volen envair, ens volen no sé què, però a mi em sembla també evident que sense el fet que Cuba estigui a l'extrem occidental de Cuba, a menys de 100 quilòmetres de les costes de Florida, el règim cubà, la revolució cubana, probablement no hauria subsistit 60 anys per la senzilla raó de que no hauria tingut els padrins internacionals que ha tingut. És a dir, no sé, si això hagués sigut, i poso països que van conèixer règims comunistes, no? El Iemen del Sur, o no sé quina, no sé, Somàlia, o Etiòpia, tots aquests règims comunistes, quan el padrinatge soviètic es va acabar, perquè es va acabar la Unió Soviètica, se'n van anar
quan,
a fer punyet.
Quan el cosí d'Estomussol...
Esclar, exactament, quan el padrí que anava abocant diners en forma de préstecs que no es tornaven, ja se sabia que no es tornaven, i que rebia a Moscou, a la universitat, Patrice Lumumba, centenars, milers d'estudiants d'aquests països a gastos pagats, diguéssim, en fi. Esclar, però per qualsevol potència que hagi rivalitzat amb els Estats Units, qualsevol gran potència de la segona meitat del segle XX, home, tenir un aliat als nassos de l'imperi, poder tenir als afores de Cuba antenes de captació de les comunicacions radiofòniques o radioelèctriques americanes, poder col·locar, com va ser el cas, efímerament, uns coets, home, això era molt llaminer. I una prova d'això és que, fins i tot caiguda la Unió Soviètica, la Rússia postsoviètica de Putin, que també vol tornar a ser una gran potència, ha reprès el padrinatge. Per tant, si Cuba, en lloc de ser allà al Carib, la frase es diu de Mèxic, però tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, no? Això ho va dir un president, un dictador mexicà a principis del segle XX, Porfirio Díaz, però es podria dir de Cuba, no? Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Doncs sense això, jo crec que la història de Cuba seria diferent. Ho seria ja des de la colònia, diguéssim, és a dir, sense la intervenció americana, el desenllaç de la guerra d'independència...
Bueno, perquè les dictadures de Fulgencio Batista i dels altres també estaven tenien padrins als Estats Units.
Clar, absolutament, absolutament.
Gemma Besart.
Sí, no, jo crec que això, que Cuba, una mica el que comentaves abans, Mònica, sobreviu com pot i no com vol, i no podem explicar la Cuba, la Cuba que hi ha ara, sense entendre... com històricament ha estat acusada, i ha estat acusada des dels Estats Units, des de l'intent d'invasió de la Bahia Cochino fins als 638 intents d'atemptats a Fidel Castro, fins, evidentment, al bloqueig, i, per tant, tot el que té a veure amb la política econòmica i política comercial de Cuba. Per tant, crec que ens faríem un fals joc evitant o no tenint en compte aquest acusament per part d'Estats Units. També l'altre element per contextualitzar Cuba és que no el podem comparar de cap manera amb Alemanya, o amb França o amb Espanya. A Cuba l'hem de comparar amb Jamaica, amb Panamà, amb El Salvador, i crec que tenint aquestes dues prevencions podem entrar a analitzar Cuba. I a partir d'aquí, jo crec que, a més, qui ha de fer... la darrera avaluació de Cuba són els cubans. Crec que ni l'avaluació des dels Estats Units ni l'avaluació des d'Europa crec que han de ser aquelles que acabin avaluant aquest període de la Revolució Cubana, sinó que els propis cubans han de fer la seva pròpia avaluació. I a partir d'aquí jo crec que es pot avaluar les llums i les ombres del que ha sigut aquest període de la Revolució Cubana.
Miquel i Montse... Miquel?
A veure, aquest és un tema...
Està com que li fa mandra parlar
home,
de
Cuba. Home, sí, però aquest és un tema explosiu, no? O sigui, o ets procastrista o anticastrista, i si ets anticastrista és un
penut
al capitalisme,
però deien, Pau,
etcètera,
a veure si som capaços de posar els matisos,
sí,
no?
Sí, però és molt
difícil. I no fer hooliganisme del tema.
Però tot el que aquí l'esquerra i la dreta s'assemblen, quan mirem a Cuba, doncs això es polaritza, no? Perquè és molt còmode ser anticastrista o ser poc procastrista, és que és comodíssim. Jo, a mi, com que les paraules capitalisme, socialisme, revolució i tot això han deixat de tenir sentit perquè són utilitzades com a armes propagandístiques, a mi l'únic que m'interessa és la dignitat amb la que viuen les persones. M'és igual si el règim es diu capitalisme, socialisme. L'únic que interessa és quin resultat dona. Jo només he estat una vegada a Cuba, vaig estar una setmana en visita oficial, acompanyat per funcionaris, visitant viceministres, etcètera, i vaig tornar esborronat. Em va semblar que els cubans vivien en un estat dignitat material i moral extraordinari. És la conclusió que em vaig treure. Com a economista, haig de dir que l'excusa de l'embargament, del pretès embargament americà, és una excusa. Cuba mai no ha estat embargada. Un embargo és quan es prohibeix, s'impedeix comerciar a Cuba. Els americans tenien prohibit comerciar amb Cuba, però els cubans mai no han tingut prohibit comerciar amb enlloc del món. És a dir, Cuba ha pogut comerciar lliurement amb tot el món, excepte amb els Estats Units. És veritat que els Estats Units són molt a prop, d'acord? Però, bueno, Nova Zelanda el té molt lluny. I, per tant, això ha estat una gran descobre, però la veritat és que hi ha turistes espanyols, turistes alemanys, s'ha comerciat absolutament, etcètera, etcètera. Cuba ha tingut una enorme protecció econòmica, uns regals per part, sobretot, de la Unió Soviètica. La Unió Soviètica, pensem que li comprava
sucre.
Bueno,
amb tota la resta del món en contra, no?
En contra què vol dir?
Bueno, que ningú...
Alemanya no la tenia en contra. Alemanya no la tenia en contra. Espanya no la tenia en contra. Gran Bretanya no la tenia en contra. Què vol dir estar en contra? Bueno. Perquè al final business és business, eh?
Sí, però...
I la gent si feia... Comprava sucre cubà, si era el mercat, eh? No hi havia cap impediment. Els americans no podien comprar sucre cubà, però els puros habanos es venien a tot arreu del món, excepte als Estats Units. Però escolta, els Estats Units són importants, però la resta del món és molt més important. Pensem una cosa, la Unió Soviètica comprava el sucre cubà al doble de preu del mercat internacional i li venia el petroli a una quarta part del preu internacional del petroli. El que passa és que Cuba van muntar una economia enormement ineficient. Enormement ineficient, però, bueno, perquè estava mal organitzada, no? I en realitat s'ha esfonsat. Al final el sistema es va esfonsar per això, no? Jo estic d'acord que no hem de comparar Cuba amb Alemanya o amb els mateixos Estats Units, no? Jo crec que l'hem de comparar segurament amb el Carib, no? Mm-hmm. I tu dius, home, el castrisme va aconseguir fer un país més decent i on la vida era més digna que a Hondures o El Salvador. Pues, home, no conec Hondures o El Salvador, però segurament estaré d'acord, que realment pues, més val ser cubà que ser hondureny o ser salvadoreny, no?
Però no ser de Costa Rica.
Exactament. Exactament. Vale. Però al costat d'Hondures i del Salvador hi ha Costa Rica. I, francament, no hi ha color, És molt millor ser de Costa Rica que ser cubà, Entre altres coses...
Us veig molt nacionalistes, aneu passant d'un estat a l'altre.
No, però vull dir, clar, si ho comparem amb la regió, a la regió hi ha algun país, no la majoria, no la majoria, però francament, si per tenir un mínim de dignitat moral i material has de fer tot aquest muntatge, doncs vés-te'n a Costa Rica i munta'n a Costa Rica, que és infinitament millor. Jo sóc pessimista sobre el que ve darrere, Per mi el que em preocupa més és el que ve darrere. I per què?
La combinació Trump-Raül, diguéssim.
No, perquè no hi ha classe mitjana. Al final, els països són el que decideixen els autòctons.
Al final, voten.
I si no voten, també, perquè hi ha moltes maneres de votar. Però el problema és que Cuba no té classe mitjana. Cuba té una població...
La classe mitjana està...
Bueno, està fora i està ressentida. I, per tant, té mal pronòstic. Així com Espanya, quan va caure Franco, tenia una classe mitjana, que volia ser europea...
Es podria disgustar, però no va caure,
Perdona.
Es va morir.
Bueno, quan va caure víctima de cruel malaltia. Perdona. Tens tota la raó. Quan va morir Franco, igual que Fidel. Llavors, jo, per mi, què ha passat? A veure, jo crec que, salvant totes les distàncies, Castro és comparable a qualsevol persona que es prolonga en el poder. Arriben joves, plens d'il·lusió, desinteressats, amb molt bona voluntat, però la cosa s'allarga, i al voltant del dictador van apareixent capes de parents, familiars, amics, etc, que ho corrompen absolutament tot. I em penso que Cuba és això, és la història de la decadència física i moral d'un projecte personal.
Montserrat Nebrera i Pau Llong, que està fabricant la resposta.
Estic mantenint el ritme.
Sí.
A veure, la meva experiència és, respecte de Cuba, és triple. Una, la meva admiració d'adolescència pel Che Guevara. Aquesta és la primera que haig de dir, perquè jo crec que hi ha gent que potser m'està sentint que em recorda pels carrers del barri amb la xapa del Che penjada al jersei. Per tant, jo tenia una idea, potser romàntica, també és veritat que eren aquells temps que en els que encara estava la cosa no començant, però bueno, eren pocs anys, 10 o 15 anys després de que hagués arribat Fidel i el Che i tots plegats i van fer fora Batista, no? Aquesta és la primera. La segona és la meva visita a Cuba, una mica en l'estil, no de viatge oficial, m'haig vist visquent a casa d'uns cubans, allà mateix a l'Havana, I, per tant, aquesta constatació de que era gent molt formada des del punt de vista... Efectivament, l'educació havia fet un èxit en l'àmbit universitari i en l'àmbit de l'escola. Gent molt formada, amb carreres, però amb una situació econòmica molt deplorable, que havien de llogar a la seva casa, que la gent, per poder menjar bé, anava als paladares. I aquesta és la visió que recordo, i estic parlant de l'any 95, no? I després, d'això ens podem preguntar el que vulguem, si és perquè no els han deixat fer una altra cosa o perquè aquest tipus de règim polític no dona més de si. I la comparació és, evidentment, Costa Rica, que era el lloc del que venia quan vaig anar a Cuba, que vaig estar una setmana. I la tercera és la meva família. Jo tinc familiars que van anar a Cuba d'emigrants, eren asturians, i van anar a viure allà. Allà van fer fortuna, és a dir, van posar en marxa un negoci, una cafeteria i una bugaderia, i quan va arribar la revolució els van treure tot. I aleshores eren gent que van tornar a Espanya amb les cames destrossades, d'estar en peus hores i hores i hores durant tots els anys de la seva vida, i de sobte els van treure tot. I, per tant, aquesta sensació per ells era... I jo què he fet? Perquè jo també era un treballador i em van deixar sense res i van destrossar, després ho vaig veure, perquè vaig anar a veure els dos negocis, com van quedar destrossats perquè allò no es va recuperar, cap iniciativa els va, i eren dos locals absolutament desemparats. Una d'elles, de les dues tietes, va tornar a Espanya, l'altra no es va acostumar perquè ja des del punt de vista cultural s'havia fet molt d'allà i va morir a l'Havana. Què vol dir això? Doncs vol dir que res és completament d'una manera o d'una altra. I tot té uns matisos i que probablement estàvem dient abans d'entrar al programa que no és el mateix una dictadura que no deixa sortir la gent i que ha perseguit, perquè jo tenia allà amics que eren homosexuals i que els perseguien, el règim no els deixava ser com eren i de fet alguns d'ells després han fet pel·lícules sobre això. Però al mateix temps penses que és una dictadura en el Carib que fa que la pobresa energètica no es visqui igual perquè allà no fa fred i, per tant, la gent té una altra manera d'entomar la vida, la seva idiosincràsia és absolutament positiva i aquesta barreja fa que... I el que significa també la longevitat del propi Fidel i el seu carisma amb la gent, aquelles sermons que feia de 6 hores i que la major part de la gent estava allà sentint com si sentís a Déu, tot és molt més complicat. La gent gran recordava que els havia retornat una dignitat que quan eren al prostíbul dels Estats Units no tenien. La gent jove volia tenir els texans que arribaven allà dels turistes i tot això és el que passa. El que passa en la vida és que, evidentment, les dictadures, siguin d'esquerres o de dretes, no són bones, però jo crec que l'última cosa, i comparteixo amb el Miquel, l'única cosa que se li pot dir és que al final d'aquell període, amb les raons que siguin, no ha deixat una classe mitja que pugui fer després una democràcia normalitzada a l'estil del que més o menys tenim en el resta del món. No?